Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. L'informe europeu sobre la immersió lingüística no estarà enllestit fins d'aquí a 3 mesos. Avui s'ha acabat la missió d'eurodiputats que ha analitzat l'ensenyament del català a les escoles. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els parlamentaris europeus asseguren que tot el que s'ha dit aquests dies sobre la visita són opinions personals dels diferents polítics, però que les conclusions oficials del Parlament Europeu no estaran fins d'aquí 3 mesos. La presidenta de la missió, la liberal Yana Tom, ha explicat que demanaran més documents a la Generalitat per acabar l'informe perquè...
The replies leave many unanswered questions due to the fact...
Tom diu que els eurodiputats s'han quedat amb moltes preguntes sense resposta i que les diferents parts han donat arguments contradictoris. La diputada del Parlament Europeu, que comparteix grup amb Ciutadans, ha afirmat que el català no està en perill i considera que la llengua minoritària a Catalunya és el castellà.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. La portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueres, ha denunciat la ingerència de la cúpula judicial a la política i ha fet un advertiment al president interí del Consell General del Poder Judicial.
Un president interí del Consejo General del Poder Judicial no pot cridar a l'ordre a una diputada d'aquesta cambra. Cap llei li atribueix el control o la vigilància de la legítima activitat que fem. L'estratègia de la cúpula judicial d'ingerència a la política no té precedents en el nostre entorn europeu.
Nogueres ha denunciat una vegada més els casos de l'Aufer contra l'independentisme i ha recordat també que els jutges no són intocables, tot i que molts han viscut com si ho fossin, diu, des de fa 40 anys. I des del seu partit ja n'ha més un comunicat en suport a Nogueres després que denunciés les actuacions d'alguns jutges amb l'independentisme. El partit també demana a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que es posicioni al costat de la diputada. I avancem amb més qüestions. Ja hi ha data per el judici contra l'exfutbolista Dani Alves, acusat d'agressió sexual a una dona a la discoteca Sutton de Barcelona. Se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de febrer a les 10 del matí. La jove el va denunciar demana per ell 12 anys de presó a més de 150.000 euros d'indemnització. La fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys de presó. Els fets van tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022 al lavabo d'un reservat del local barceloní i des del passat 20 de gener l'exfutbolista es troba en presó preventiva i l'Audiència de Barcelona, en aquest cas, li ha denegat la llibertat diverses vegades. Alves ha canviat fins a 2 vegades d'advocat. I abans dels esports, una darrera informació. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada als robatoris amb força en xalets. S'han fet 15 detencions i s'han intervingut 10.000 euros en efectiu, 3 armes, 6 cotxes d'alta gamma i també fins a 15 mòbils. L'organització criminal es trobava instal·lada a Catalunya, però es movia molt per tot el territori espanyol i hauria comès més d'un centenar de robatoris en diferents províncies. La investigació va començar a finals del gener passat, quan es va detectar un augment dels robatoris en habitatges, sobretot unifamiliars, de tipus xalet, a Lleó i Astúries. I ara és la 1:03, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça femení ja entrarà a la ciutat esportiva del Barça preparant precisament aquest partit de Champions de demà contra el Rosengar, el cué del grup. Ho fa amb les baixes de Cata Coll, Alexia, Mapi León, Jana i Fridolina Rolfo, també amb els dubtes de Vilamala i Patri Guijarro, que té gastroenteritis. El Barça vol ser a quarts de final, en té prou amb sumar més punts que el Frankfurt, que juga contra l'altre rival del grup, el Benfica. Fa només una setmana que les de Giraldez golejaven precisament el Rosengar a Suècia per 0-6. Per la seva banda, el Real Madrid se la juga aquesta nit, necessita guanyar contra el París per seguir viva en competició europea, ja que són últimes de grup amb 2 derrotes i 1 empat. I en motor, el circuit de Barcelona-Catalunya ha fet públiques les xifres d'aquest 2023, el seu balanç de l'any. El circuit ha tingut un 91% d'ocupació amb activitat a pista 332 dies, millorant els registres de les darreres 6-7 temporades. També milloren i molt les dades d'assistència. Més de 605.000 persones han passat pel circuit en algun moment d'aquest any, la segona xifra més alta dels darrers 10. La prova més pública ha tornat a ser la Fórmula 1 amb 284.000 espectadors, seguida de la MotoGP amb 152.000 i les Superbikes amb 32.000. El calendari de 2024 comptarà amb 16 esdeveniments. Els més importants tornen a ser el Gran Premi de MotoGP, que serà del 24 al 26 de maig, mentre que la Fórmula 1 arribarà a Catalunya del 21 al 23 de juny.
Moltes gràcies, Pol, per totes les actualitzacions. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 del migdia, a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Guia turista oficial de Catalunya... Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Bueno, he tingut dies millors.
Ja t'ho veig a la cara, per què això?
Bueno, avui he descobert, bueno, la nit passada, sí, que hi ha més hores més endavant de les 4 del matí.
Sí.
Sí, no ho havia descobert mai, però bueno. Bueno, fa 20 anys, quan era més jove, ara ja. Però ara ja he descobert que... Sí, que els sopars de Nadal no són bona companyia.
No comentaré jo el sopar de Nadal del passat divendres.
No. Bueno, aquí deixem, no?
Vam fer
saps què feia jo ahir a les 4 de la matinada?
Què?
Estava fent una visita guiada a la plaça Reial.
Com?
T'ho dic en sèrio. O sigui, sí. Estava explicant a un el fanal de la plaça Reial, del Gaudí.
Què li passa al fanal de la...
No, que va ser una de les obres més... diguem, de primera hornada de Gaudí.
Sí?
Sí, un fanal.
Ho sabia, això,
un fanal que va dissenyar per la plaça Reial. I és l'any que va obtenir el títol d'arquitecte. Que avui parlarem d'això, d'arquitectura.
El que pots aprendre a les 4 de la matinada caminant pel carrer i trobant-te Diego Gómez per Barcelona.
Bueno, trobant-te. Bueno, ja en parlem un altre dia d'això.
Deixem-ho
trobant-te. Sí, ho deixem aquí.
Escolta, avui ja em deies, volem parlar d'arquitectura.
Sí,
és
ja.
Que ha estat un any important.
Sí, ha estat i continua sent un any important des del punt de vista,
bueno,
de l'arquitectura.
Fins aquí 15 dies.
Sí, però jo m'agradaria ficar ficar-me una mica amb l'administració en general.
Ui, vols ser crítica avui?
Sí, una mica crítica constructiva.
Vinga.
A veure...
Constructiva, eh?
Jo crec... Ara, Gaudí és un personatge que tu ja saps, que sembla que s'ho menja tot, arquitectònicament parlant, no? Des del punt de vista del turisme, la gent de casa nostra, de la resta del país, de fora a l'estranger, exactament igual, no?
Hi ha molta gent que ve veure Gaudí.
Gaudí, sí. A full.
Però hi ha molt més que Gaudí, eh?
Clar, aquí està el tema. O sigui, aquest any era el centenari que es commemorava la mort de Lluís Domènech i Montaner.
Sí, senyor.
I el palet que vull ficar aquí sobre la taula...
Tan important com Gaudí, Domènech Montaner, perdoneu.
Clar, i ara analitzaré una mica per què crec jo que és important, no, aquesta figura. Uh-huh. I crec que des de l'administració no ha fet allò, la gran exposició, saps? La difusió total de la figura de Domènech i Montaner un any com aquest, sí, aquesta efemèride totalment... molt important, i clar, acaba l'any...
Ha estat l'any Montaner, i jo he vist poca cosa de Montaner.
Clar, perquè tot s'ha portat de...
Alguna cosa s'ha fet, molt puntual.
Principalment, tot ho ha portat del Centre d'Estudis de Domènec i Montaner, que està a Canet de Mar, perquè és un...
Qui, si no, també t'ho dic.
Clar. és la vila natal, diguem, del propi Domènec, no? Sí. De la part de la família. I, clar, tot allò han dinamitzat i des d'allà han fet tota aquesta dinamització del personatge. Evidentment, la Generalitat ha portat la seva pàgina web i hi ha una sèrie d'exposicions. De fet, aquest any, encara, els dies que queden i els primers 2-3 setmanes de gener encara es poden visitar algunes exposicions. De fet, aquesta setmana s'ha inaugurat una nova exposició allà a la Casa L'Ardiaca, que parla d'una de les vessants... Perquè, clar, Domènec i Montaner és un personatge molt polièdric, polifacètic, politot. Clar, menys policia, em sembla que no.
Menys poli-poli.
En el sentit que, a més d'arquitectura i a més d'història d'història d'art, i dedicar més de 45 anys, que es diu ràpid, a la docència, també va ser estudiós de l'heràldica.
Epa!
Fins al punt... Sí, va fer tot un estudi de l'heràldica i tot aquest compendi de l'estudi de l'heràldica de Domènec i Montaner ho han fet al hall d'entrada de la Casa L'Ardiaca, és una exposició temporal que ho han fet allà per poder fer una mica coneixement i difusió d'aquesta figura del personatge. I també m'agradaria aprofitar la benentesa per poder parlar d'una altra exposició que encara està vigent fins a mitjans de gener al propi MUBA, que aquest any s'ha complert 80 anys de la seva inauguració.
Sí.
Ja han fet una exposició aprofitant la benentesa amb Domènec i Montaner per parlar d'una vessant molt interessant de... Seria com la Barcelona imaginària de Domènec i Montaner. Boníssim. Com la Barcelona visionària. Clar, tu saps que el Centre de Barcelona...
Això ho van fer, si no m'equivoco... Ara em desmentiràs, perquè tu saps de coses aquestes i, a més, a tu l'arquitectura sempre t'ha agradat molt. Em sembla que ho van fer amb Cerdà, això.
Sí.
Com una Barcelona futura dissenyada de com hauria d'haver estat el Pla Cerdà.
Sí, doncs han fet una cosa molt semblant, però quan es va construir la Via Laietana, té una història... Bueno, es va encarregar més de 25 carrers, més de 150 edificis a baix...
Una borrada.
Clar, per fer una línia recta d'Urquinaona fins al mar,
clar,
t'has de carregar tot, diguem, la part antiga i moderna de Barcelona.
Sí.
Doncs quan van fer aquest projecte a principis del segle XX, el Domènec i Montaner va estar en la comissió tècnica de fer una reurbanització del centre de la ciutat, no de l'Eixample, sinó reurbanització de l'antiga ciutat de Barcelona.
Val.
I la idea era fer...
La Ciutat Vella, vaja.
Sí, sí, la part de Ciutat Vella, no? El Born, la zona del Raval. I la idea era fer com uns eixos, uns grans eixos transversals i perpendiculars, la de Gran Via A, la Gran Via B i la Gran Via C.
Boníssim,
això. I això era fer tot amb grans carrers amples i fer tot el tema administratiu, és a dir, un nou Palau de la Generalitat, tota una sèrie d'institucions amb edificis físics, tota una reubicació a la ciutat amb uns nous edificis dissenyats pel propi Domènec i Montaner. Tot això només ho va aguantar la tinta del paper.
Que ha quedat maco, això, eh?
Clar, llavors han fet una exposició per parlar de tot això, i encara es pot veure encara, i és molt interessant, no?
El MUBA.
I parlen d'aquesta visió, és una visió totalment desconeguda, no? Perquè, clar, és la Barcelona que no tenim.
Sí, clar.
No, i, clar, no és ni la desapareguda, ni... No, és la que no tenim. La que
I la
podia
que no
haver...
tindrem.
Exacte. La que podia haver estat, però no ha estat, no? Uh-huh. Una visió amb un personatge com Domènec i Montaner, que ja dic que és molt curiosa la seva vida, i ara, si em permets, per fent una petita pinzellada inicial...
Sí,
clar, el personatge... Que va néixer el desembre del 49, del 1849, és un personatge del segle XIX, i realment el Domènec i Montaner, que està ben posicionat socialment, la seva família, ell quan arrenca els seus estudis, perquè fa estudis de matemàtiques, història de l'art, després també fa arquitectura, és un personatge sumament interessant en el sentit de que ell, quan acaba els estudis, fa una mica com el que fan molts universitaris que, dissortadament, aquí a Catalunya, o almenys en la meva època, no era una cosa que es feia gaire, però sí que en altres països es fa bastant, que és això d'agafar-se com una mena d'any sabàtic.
Sí, una vegada, aquí no es fa gaire.
No, aquí no es fa gaire, però altres països de parla anglesa, principalment, sí que ho fan, no? Doncs el Domènec va fer una cosa semblant.
Boníssim.
Sí, va acabar els seus estudis d'arquitectura i van agafar carretera i Manta,
veus?
Principalment.
Ara t'he vist.
Amb el seu amic íntim, que és el Josep Vilaseca.
Ah, mira.
Que és un altre arquitecte.
Sí.
Que els nostres oients potser no ho saben, però a l'Arc de Triomf és una obra del Josep Vilaseca.
Sí, senyor.
I és molt interessant...
Paradigmàtic, per cert, perdona. Ara, sí. Ara continuem amb Domènec Montaner, però paradigmàtic. No sé si devem ser l'única ciutat europea que té un Arc del Triomf que no és per celebrar cap guerra ni commemorar cap soldado desaparecido.
No, clar, tenim ara un, però va haver-hi més, eh?
Sí, clar.
No, però que dic a Barcelona.
Sí, sí, sí. Sí.
Que, ja, que però, ni però existeixen aquest, ja. Sí, sí.
Aquest no és bèl·lic.
No, perquè aprofitant aquesta, això que m'has comentat de l'Arc de Triomf, l'Arc de Triomf és una benvinguda a les nacions, o a nacions o a altres regions d'Espanya.
La primera exposició universal.
En el context de l'exposició universal del 1888. Que ja aprofitant això que em dius, és molt curiosa aquesta història de la... Perquè, clar, és, hi ha una llegenda urbana, que no quadren les dates, ja t'ho dic, que és on està l'Arc de Triomf. La llegenda urbana havia dit que Gustav Eiffel,
sí,
abans de l'exposició...
Però no era Montjuïc,
lo d'Eiffel? No, era allà.
Era allà. Val. Jo pensé que era Montjuïc.
Que va oferir a Barcelona la possibilitat de construir la famosa Torre Eiffel.
Això no és cert?
No és cert.
Val.
No és cert perquè les dates no quadren. No quadren per mesos, eh?
Val.
Però, clar, com era tot, diguem, més o menys, any amunt, allà avall, però, clar, quan es va, diguem... reunir la comissió de tècnica per fer l'exposició,
sí,
de Barcelona, l'exposició de París ja estava organitzada i ja la Torre Eiffel ja estava iniciant-se.
Eh? Vale.
Per tant, era impossible que aquest senyor oferís res a Barcelona que si encara no s'havia ni fet la comissió tècnica per decidir quelcom.
Imagina't.
Per tant, era... Però, bueno, que valla de 5 o 6 mesos, eh? O sigui,
val.
És una data que és molt curiós, això. El que sí que és interessant, que Domènec i Montaner, i continua amb aquest viatge que feia al Vilaseca,
sí,
és molt interessant això del Vilaseca i el Domènec, que van agafar carretera i Manta, com dic, i van fer un viatge per Europa.
Boníssim.
Amb la idea d'aquest mena d'Erasmus postdoctoral, o digue-li com vulguis, per fer conèixer com les tendències arquitectòniques de la resta d'Europa, per veure que hi havia l'ambient, no? Veure una mica això, no? Les tendències. I amb el retorn d'aquest viatge, el Domènec va fer un tractat manifest que es diu A la recerca d'una arquitectura nacional a l'any 1878, just després d'aquest viatge, que ja dic que és l'origen, és el tòtem, el leitmotiv principal del modernisme. És a dir, és l'origen teòric del moviment que vindrà, que neixerà a Catalunya com a propi,
sí,
que és el modernisme català. De fet, a l'Arc de Triomf, juntament amb l'actual Fundació Tàpies, que era l'antiga editorial Montaner i Simón, precisament vinculada amb el propi Domènec i Montaner, d'aquests dos amics, com dic, el Vilaseca i el Domènec, estan considerats aquests dos edificis com obres del quilòmetre zero del modernisme europeu. És a dir, fixa't fins on arriba el desconeixement de molt... Ja no parlo de Catalunya, parlo a nivell europeu.
Sí, sí, sí.
No, que el modernisme o l'Art Nouveau, no, que no tenen res a veure, però està enclavat dins del mateix moviment, no, de finals del segle XIX, realment és molt interessant perquè just a l'Arc de Triomf tenim una placa al terra que posa quilòmetre zero del modernisme europeu i surten totes les ciutats d'Europa i del món que tenen elements relacionats amb el modernisme.
Boníssim, no sabia això.
És com lo del quilòmetre zero de les carreteres,
sí,
de Madrid,
sí, sí,
no?
Sí.
Però el tenim allà a Barcelona, a l'Arc de Triomf. I és una placa, és molt xula. Ja surten el nom diàdic de totes les ciutats que tenen alguna cosa a veure amb el modernisme.
Escolta, m'agrada molt això que ho diguis. Ho dic perquè no fa tant que vaig estar jo als Llums de Sant Pau, aquests llums de Nadal, per ser una exposició magnífica, com cada any que la prepara l'antic hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, no ens oblidéssim del
sencer. Sí, 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 sí.
I quan vaig entrar em vaig fixar en el cartell informatiu que destaca el que és el recinte històric de Sant Pau. I sí que és veritat que en català posa peça històrica, modernista, etcètera, 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 però pels turistes, tant en anglès com en francès, posa Art Nouveau. I jo vaig pensar, home, no.
Clar, no.
No és el mateix.
No, perquè el modernisme català, la seva idiosincràsia pròpia, té una vessant política molt, molt carregada de símbols. Uh-huh. Pensa que el Domènec i Montaner va ser-hi en el moment de... Una vegada es va realitzar en l'origen del catalanisme polític, amb aquest memorial de Greuges que va veure a l'any 1885. Sí. Clar, després del memorial de Greuges, no?, es van fer tota una mena d'aquestes esmenes que, bueno, que se desestimaron en su totalidad.
Sí.
Clar, va haver-hi tota una fundació de tot un moviment mitjançant l'origen dels partits polítics amb la Lliga Regionalista,
sí,
on el propi Domènec i Montaner va ser partícip en aquest origen, en les famoses bases de Manresa de l'any 1892. Per tant, clar, el personatge de Domènec i Montaner, insisteixo, és molt important i molt transversal en l'origen de la Catalunya contemporània.
No, que a vegades dius Domènec i Montaner i penses, bueno, un arquitecte que va fer edificis. No només.
Clar, per tant,
no només.
Això, d'aquí la vessant polièdrica del personatge. I crec que, ja dic, hem d'insistir molt, evidentment, amb la seva part artística, la seva part cultural.
Home, és importantíssima.
Però, clar, la part de la docència, la part de la política, la part de l'origen del catalanisme polític i tot el tema que va fer amb la difusió d'aquestes idees del catalanisme és molt interessant, perquè ell va col·laborar també amb el, que dic periòdic perquè es deia així, el periòdic de la Renaixença,
sí,
que el...
No anem tan lluny, el diari d'Andorra, el periòdic d'Andorra.
El periòdic d'Andorra. Clar, que queda com una paraula una mica anacrònica,
no,
però
no,
si realment es pot dir. Clar, aquí això del periòdic de la Renaixença és molt interessant, perquè tot el logo, l'eslògan que diguem publicitari, no?, el logo del diari,
sí,
era l'Ave Fènix. I l'Ave Fènix, dins d'aquest estudi de l'heràldica que dic que feia el Domènec i Montaner, va dissenyar aquest logo i, clar, com pensa que l'Ave Fènix és el que reneix de les seves cendres.
Clar, sí.
I tot el tema de l'origen del catalanisme i el modernisme arquitectònic, el que volia era connectar, diguem, amb el passat més, diguem, esplendorós de l'antiga corona d'Aragó del segle XIII, i volia fer aquesta connexió emocional,
sí,
i aquesta connexió intel·lectual arquitectònicament, políticament, històricament i amb aquest aliment vehiculitzador que va ser aquest diari on el Domènec tenia molt a viure, no?
Val.
I realment, clar, insisteixo amb aquesta comparativa, és a dir, Gaudí és un personatge que s'ho menja tot, però en el dia a dia, diguem, d'aquella Catalunya contemporània, el Domènec va, des del meu parer, va portar bastant més que no la figura en Gaudí. Amb aquesta anàlisi d'una Catalunya global, no?
Sí,
de
sí,
molts
sí, sí,
temes a tocar. Perquè era... Mira, i continuem amb un altre tema. Fixa't si estava implicat el personatge, el Domènec i Montaner, que quan l'Orfeó Català va necessitar buscar un lloc per fer, amb tot aquest naixement, clar, del moviment coral,
sí,
del moviment de l'Anselm Clavé, que és el que va fundar tot el moviment coral de Catalunya. Aquest personatge, l'Anselm Clavé...
Que tenia una figura magnífica d'ella a Passeig Sant Joan, per cert.
Sí, sí, correcte. I, de fet, ell, fixa't si la relació entre aquests dos personatges, el Domènec i l'Anselm, era important, que quan dissortadament va morir el propi Anselm Clavé, el que li va dissenyar, diguem, el panteó funerari del propi Clavé va ser el Domènec i Montaner.
Boníssim.
Però és que no només és això. És a dir, el personatge és tan important en el sentit de que l'Orfeó Català, quan va dissenyar o necessitava un edifici per fer totes aquestes, diguem, compte cometes, que no eren reunions, eren concerts,
sí, sí,
de música,
sí,
coral...
Vaja.
El propi Palau de la Música, clar, no hem d'oblidar que és Patrimoni Mundial de la Humanitat, no? I és una d'aquestes obres que... I el que no l'hagi vist...
No
es pot descriure en un micròfon.
Sí, sí,
has d'anar davant i veure-ho, perquè, clar, és el que podríem qualificar una obra d'art total, no?
Per tant, de les coses més precioses...
No menteixo.
És de les coses més precioses que he vist al llarg de la meva vida.
És brutal, sí, sí. El Palau de la Música Catalana, i aprofitant aquestes dates nadalenques, és una bona excusa també per visitar, perquè hi ha concerts. Hi ha molts concerts, i a la gent que no li agradi, potser tant la música coral o altre tipus de música...
No, però hi ha de tot, eh?
Exacte, aquest és el punt. Hi ha de tot. Hi ha fins a simfònica de pel·lícules...
I, sí, 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 sí.
Per tant, no hi ha excusa... I ja que hi vas, gaudeixes una mica de la visualització de l'escenari, i no només de l'escenari, tot el tema del treball.
Els vitralls.
Que aquí és el tema, perquè el Domènec és un dels que inicia la pauta de Canal Modernisme, és un treball com molt gremial, no? Uh-huh. Evidentment, els arquitectes del modernisme, amb Domènec al capdavant, és com un director d'orquestra, però perquè la música soni bé i la sinfonia estigui ben afinada, tu has de veure que el que faci el vitrall, el que faci l'escultura, el que faci... Clar, tot ha d'estar en sinfonia i en harmonia.
Clar.
Llavors, el Domènec va ser un personatge que es va poder vorejar i rodejar de personatges com Antoni Rigalt, que era el vitraller que va fer la claraboia del Palau de la Música espectacular, o les meravelloses muses del fons de l'escenari, obra d'Eusebi Arnau.
Uh-huh. Una vegada, ara no sé si t'agafaré amb el peu canviat o alguna cosa, però és que no me'n recordo i era molt maco tal com ho van explicar, però una vegada em van explicar el per què surt un cap de cavall del fons de...
Mira...
Té una explicació,
sí,
eh?
Sí. Això dels cavalls és un homenatge a les Valquíries de Wagner.
Sí, senyor.
I per què Wagner? Perquè Wagner, o sigui, en ser el clavé, ho lliguem amb això de l'Orfeo, ja que diu això que deia abans, Wagner, o sigui, era un personatge a la Catalunya del segle XIX que realment, des del punt de vista musical, era... queia molt bé en el sentit, en la mentalitat que volia oferir l'arquitectura, perquè Wagner...
Sempre s'ha dit que els catalans som absolutament wagnerians.
En el sentit estètic, Wagner, ell composava la música com una obra d'art total.
Sí, clar.
On l'escenari, la música, escenografia, tot formava part de la mateixa obra.
Només cal veure Parsifal, una obra de 6 hores.
Efectivament. De fet, el modernisme agafa aquest lligam del concepte d'obra d'art total i ho aplica en el mateix sentit, perquè quan tu visites una casa com la Casa Lleó Morera, també del propi Domènec i Montaner, tu perceps aquesta sensació de combinació de vitrall, escultura, la casa... O sigui, tot forma part. I fins i tot, i aquí ve el lligam interessant, que Domènec i Montaner és el primer que ho fa, diguem, en el sentit de que és molt important la persona que fa l'encàrrec per l'edifici en qüestió.
Uh-huh.
Per què? Perquè tot el que es farà a la casa, tota la història que girarà simbòlicament al voltant de l'element el que fos, va girat envoltat a la idea de la casa. Mira, et poso un exemple amb la Casa Lleó Morera.
Vinga.
A la Casa Lleó Morera, a la façana de Passeig de Gràcia, si tu veus el balcó principal, hi ha unes muses allà al balcó.
Val.
I les muses porten a la mà uns objectes.
Sí.
Uns objectes que són realment interessants, perquè... demostren les aficions del mecenes que li van carregar la casa al Domènec i Montaner.
Oh, boníssim.
Clar, el personatge que li van carregar la casa va ser l'Albert Lleó i Morera, uh-huh, que aquest senyor va treballar amb el propi Domènec a l'Hospital de Sant Pau, perquè era cap de microbiologia a l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, per tant, eren amics, es coneixien d'allà.
Uh-huh.
I la seva pròpia casa, clar, com era, tenia aficions, diguem, era un home molt trending, l'Albert Lleó aquest.
Trending,
que li agradava estar l'última de tot.
Val.
Per exemple, clar, si avui fossis un home trending del segle XXI, doncs què tindries tu a casa teva, si fossis trending, Joan? Per exemple, digue'm un objecte, el que fos.
Ja no sé, a mi sí que m'agafes, no l'he canviat.
Una cosa moderna, no sé.
Mira, un iPhone.
Un iPhone, no? Doncs pues imagina't a la façana de Passeig de Gràcia que la musa a la mà...
Aguanta un iPhone.
Clar, quines coses modernes hi havia a principis del segle XX que no tothom tenia, però si ho tenies, estaves en el top de la crem de la crem. Què podia... Què, pensa, què pot haver-hi?
Hòstia, no tinc ni idea.
Principis del segle XX. Què pot haver-hi? Algo como muy moderno. Una càmera fotogràfica, per exemple.
Ah, mira.
També...
jo penso un cotxe.
No, un cotxe no. Bueno, el cotxe és una altra casa. Però no, la llum.
Ah, bona,
una bombeta, aquesta. Una bombeta.
És veritat.
Pam. La llum.
Saps que ara que has dit la llum he visualitzat la casa?
O sigui, l'has vist, no?
Sí.
I una altra cosa molt interessant.
No és broma, eh?
No. Ah. I com s'escoltava la música, Joan?
Amb gramòfon.
Ah, amb gramòfon. I el gramòfon també el tens allà, el gramòfon.
Boníssim.
Clar, per tant, fotografia, llum, gramòfon i una altra cosa, un objecte molt quotidià. Clar, ara tenim els iPhones.
Sí.
Però clar, al segle XIX... finals i principis del segle XX, que teníem?
A grito pelado.
No, però bueno. Home, a l'origen del telèfon amb el cable, no?
El cable,
pues
sí.
Tens un telèfon amb un cable enganxat a la paret. Per tant,
boníssim,
això també és un exemple, no? Però això et diu que el Domènec, igual que el propi de Caudí i el Puig i Cadafal,
sí,
sempre que feien una casa, evidentment agafaven els interessos de la persona que feia l'encàrrec i, one, qui paga, mana, ja està. I anaven ficant tot relacionat amb això. Mm. Per tant, és molt recomanable visitar tots els edificis, ja dic, aprofitant aquest any de que queda ja poquet del Domènec, però encara que acabi aquest any, l'any vinent, podem continuar veient edificis.
Fem un joc.
Sí, a veure.
Et proposo un joc, així curtet, que estem fora de temps ja. Digue'm, tres edificis
sí.
que no ens podem perdre a Barcelona de Domènec i Montaner.
Sí.
I un quart
sí.
que ens apropi al Domènec i Montaner més desconegut. És a dir, aquell que mai hi anem, perquè no sabem ni què és d'ell.
Ah, ui. Mira, doncs comencem per la segona.
Vinga.
Un edifici molt interessant que molta gent no coneix que és d'ell, el que passa és que està una mica desnaturalitzat, diria jo, és el Gran Hotel de Palma de Mallorca.
Hosti, m'ho dius de veritat?
Sí, sí, sí. El Gran Hotel de Palma de Mallorca és un edifici que molt semblant a la Casa Lleó Morera, sí. exteriorment, perquè és de la mateixa època, és de l'any 1905, i aquest disseny tan domenequià es veu molt clarament en el Gran Hotel, i molta gent passa per allà i diu, bueno, i quin associació ja Domènec i Montaner?
Exacte.
Però jo realment, als oients, jo recomano, si haguéssim de triar, ja no parlo ni de Barcelona, perquè no em critiquin després, que sempre estem parlant de Barcelona. Jo realment recomano anar a Reus,
val.
Vale, a veure la Casa Navàs.
Val.
La Casa Navàs, que està allà a la plaça del Mercadal,
sí.
és brutal, no, lo següent. És val. Espectacular, perquè és de les, jo diria, 3-4 cases de tota Catalunya, que val. Del modernisme, la gran avantatge que té és que manté exterior i interiorment, i aquí la importància, tot el mobiliari i el disseny original de la pròpia casa en el seu moment en què es va concebre. Per tant, és sumament important poder gaudir de la Casa Navàs.
Va, tenim aquestes peces desconegudes. Tres conegudes.
Tres conegudes. Home, el Palau de la Música, que és Patrimoni Mundial de la Humanitat. Vale? L'Hospital de Sant Pau, que hem parlat.
També.
L'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, que és sumament espectacular. I un edifici que a mi m'agrada molt, perquè està molt aquest lligam amb la figura més, diguem, més d'aquesta vessant educativa del Domènec i Montaner, és Anna Canet de Mar, a la Casa Roura, que és la casa, era la casa de la, diguem, de la seva família.
Casa natal.
I la casa, és una casa museu.
Val.
I és molt interessant per veure el seu despatx, on mirava, on dissortadament va passar els seus últims anys de la seva vida, perquè el Domènec i Montaner va morir d'un càncer d'estómac amb 73 anys. Per tant, els últims 4 o 5 anys es va dedicar molt a aquesta vessant d'estar a casa i a estudiar la heràldica, no? Però, bueno, ens hem de quedar amb tot aquest camí que ens ha deixat ple d'elements artístics i tota aquesta vessant del personatge que ha portat molta vitamina al territori català.
Absolutament. Doncs ja tenim aquest recorregut per fer per casa nostra i per altres poblacions de Catalunya per conèixer una mica més la figura de Domènec i Montaner, ara que s'acaba precisament d'aquí poques setmanes l'any Montaner. Diego Gómez, com sempre, un plaer. Escolta, bones festes, eh?
Bones festes, Joan.
Ens retrobem d'aquí, dues setmanes i som aquí.
No facis excessos al Nadal, eh?
No.
Porta't bé, eh?
Sí.
Porta't bé.
Publicitat, va.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
La mostra mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el préssec en el Mibareroski 480 grams amb la segona unitat al 50% a només 84 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí. La Girocleta, amb Olma Giró.
-35 minuts que ha passat a la una del migdia. Giró, què tal?
Molt bé, Joan Tria.
Com estàs?
Bé, amb
ben
gana.
Tornada.
Moltes gràcies. Tenia ganes, de tornar a estar aquí.
Sí, eh?
A veure si no hem perdut l'antena. Ara patia.
No, això no es perd mai, és com anar amb bicicleta.
Digues que sí.
A mi m'agrada molt dir això, és com anar amb bicicleta, perquè vaig aprendre a anar amb bicicleta amb 30 anys.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
No en sabia.
Dels pocs, jo crec.
Sí.
Jo, mentre no diguis que és com anar patins en línia, perquè me n'ha ensenyat i no n'he tornat a saber mai més.
Això sí que en sabia, de petit. Però, i de patinar a gel, també. No aire, però una mica...
Corroboro que en saps.
És veritat. No sé frenar, home?
No.
Però no sabia anar amb bicicleta. Vaig aprendre als Alps. Anar amb bicicleta. Oh,
què? Em pensava que deies anar a esquiar als Alps.
No,
que
no,
això va
no
de la
vaig
mà.
Aprendre anar amb bicicleta als Alps francesos.
Ostres. Bon lloc, eh?
Aquelles tonteries que fas a vegades.
Anaves amb rodetes amb 30 anys,
no,
però al darrere...
No.
Ah, vas aprendre sense
vaig
rodetes.
Vaig caure dues vegades, vaig dir... La tercera no me la foto.
Molt bé.
Massa pinyos m'he fumut.
I ara en saps?
I vaig tirar. Bueno.
Portem, no?
Pedalo.
Com patinatge artístic.
Exacte.
Bé, no, vinga, va, dic tot això. Hora de la girocleta.
Ara sí, va. De què ens parles avui?
A veure, avui 20 de desembre...
Avui estàs a l'estudi.
Sí, avui estic a l'estudi.
No ho hem dit, però vaja.
Potser s'ha notat, no? No sabem.
Suposo, perquè això és ràdio, però vaja.
Ja ens ho dirà algun oient.
Val.
Ens ho dirà algun oient. No, vinga, avui 20 de desembre, portes de Nadal, d'aquí res estem al Nadal, i evidentment, doncs, per a molts, Nadal és la millor època de l'any, però sí. Avui, a la Girocleta, volem descobrir l'altra cara de la moneda. Perquè estareu d'acord amb mi que el Nadal és sinònim d'alegria, de família i d'estar més acompanyat que mai, però no per a tothom. Llavors, l'altra cara de la moneda que dèiem és la de les persones que estan soles. De fet, a Catalunya, les últimes dades que tenim és que la soledat afecta més de 175.000 persones grans.
Mare,
és a dir, que hi ha 175.000 persones grans que se senten soles. I perquè ens en fem una idea, per posar d'exemple Barcelona,
sí.
Una de cada quatre persones grans viu sola, amb tot el que això comporta. Llavors, avui aquí a la Girocleta descobrim la història de la Pilar Naranjo.
Sí.
Ella és una dona vídua que no ha tingut descendència i que ara que fa uns anys que està dintre el programa d'acompanyament dels Amics de la Gent Gran.
Que bé.
Suposo que et sona Amics de la Gent Gran.
Sí.
És una fundació molt, molt sonada que el que fa doncs, és combatre aquestes situacions de soledat no desitjada a la tercera edat. Hi ha prop de 2.800 persones que hi estan, que estan dintre el programa d'Amics de la Gent Gran.
És que hi ha un periodista que jo admiro moltíssim, que forma part d'Amics de la Gent Gran, i tot i que és molt conegut i que tothom sap qui és, etcètera, clar, Amics de la Gent Gran, quan tu vas a visitar un avi, normalment vas a visitar la mateixa persona sempre. Perquè així ja crea relació de confiança, crees vincle, que és amistat, etcètera. Doncs fa molts anys que visita la mateixa persona. I m'estic referint al gran Albert Om,
ostres.
Que és d'Amics de la Gent Gran i sempre visita i es truca amb la mateixa persona des de fa molts anys.
Doncs és molt important aquesta tasca, de veritat.
Sí.
Jo vaig estar uns anys fent-ho, no amb Amics de la Gent Gran, sinó en una fundació a Figueres que visitàvem. Ho fèiem a l'escola, de fet. Vam estar com tota l'ESO acompanyant a una persona gran, que és el mateix.
L'ESO.
Sempre era la mateixa i acabes establint un vincle molt, molt màgic. Molt màgic i molt important. Llavors avui, mira, tenim a la Pilar que ens està escoltant.
Sí,
home, clar. Pilar, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Ui, Pilar, quina alegria!
Sí! Ostres!
Que es pot, el que es pot.
Clar que sí, Pilar. A veure, ho estàvem explicant. Tu ets usuària del programa d'Amics de la Gent Gran. Per començar, no fos cas que les coincidències acabessin en aquest estudi. Albert Om no serà la persona que t'acompanya, no, Pilar?
No és Alberto, es diu Xavi.
En Xavi t'acompanya. A veure, expliqui'ns una mica què fas amb això dels Amics de la Gent Gran, com t'acompanyen i amb què fas aquest programa?
Bueno, doncs Amics de la Gent Gran té uns voluntaris que, bueno, el meu és que m'acompanya un cop a la setmana i sortim, si me fa falta anar a comprar, o a passejar, o a dinar, o coses així. Però ara ja, més que un voluntari, ja som amics.
Ja sou amics, no deies? Perquè quants anys fa que us coneixeu amb en Xavi?
Pues mira, amb el Xavi ara ja farà 4 anys.
4 anys. I en tens prou amb que vingui un cop a la setmana a visitar-te o t'agradaria que vingués més?
Home, a mi m'agradaria que si se pogués m'avingués més, però clar, això és un voluntariat i cadascú pues, té el temps també limitat, no?
I ara ho dèiem, Pilar, que per Nadal és una època no, que per a molts és sinònim d'estar acompanyat de la família. Clar, en aquest cas, pel que sabem, et vas quedar vídua fa uns anys, no?
Sí, fa 5 anys.
Fa 5 anys. Llavors entenc, si fa 4 anys que coneixes en Xavi, que poc després de quedar-te vídua vas entrar en aquest programa.
Sí, sí, sí.
I va suposar un canvi per tu entrar en el programa d'Amics de la Gent Gran i sentir-te més acompanyada?
Doncs sí, perquè jo visco en unes vivelles que són de protecció oficial. La mateixa directora, després de quedar-me lliure, em va veure molt malament i molt desanimada i, bueno, malament. I llavors un dia em va dir, diu, Pilar, diu, què et sembla si truco als Amics de la Gent Gran i faig aviam si poden portar alguna persona que te pugui acompanyar i que puguis fer una mica de companyia. I llavors no sortia de casa. I els hi vaig dir, bueno, doncs pues vale. I d'ençà que me'l van presentar, que van vindre un dia a casa, me'l van presentar i tal, doncs hem fet molt bona patxoca i bueno, i aquí estem.
M'agrada molt això de fer molt bona patxoca, Pilar. I ara... Sí, m'ha agradat aquest concepte. Si ara et faig fer un exercici de... Pensa per un moment en la Pilar, en com era la Pilar, quan es va quedar vídua i durant aquesta època que ens explicaves que et costava molt sortir de casa, i com està la Pilar d'ara? Com ha canviat? Què ha canviat? Quina Pilar tenim ara?
Ui, mira, jo tinc aquí avui precisament el voluntari.
Estàs amb en Xavi?
Sí, sí, sí. Vols que s'expliqui?
Home, després parlarem amb ell. Primer volem parlar amb tu, però digue-li que no se'n vagi.
Vale, ja li dic.
Merci.
El que passa és que amb ell li fa cosa, no vol parlar mai.
Ja ho intentarem. Ho intentarem parlar amb ell, perquè segur que també té coses molt importants a dir. Però ara això, Pilar, a veure si pots pensar en aquesta Pilar d'avui dia. Com és?
Sí, jo tenia depressió, saps? Estava molt ensorrada, molt. Fins al punt de que, ja t'ho dic, la directora dels pisos és que em va veure tan ensorrada que diu, Pilar, és que no ets tu, filla. Diu, és que no pots estar així, has de fer alguna cosa. I jo dic, però si és que jo no tinc ganes de res, és veritat, no tenia ganes de res. Ni de mirar-me al mirall, de vegades ni de dutxar-me. Estava dissada, estava... Que no era jo.
Jo, mira, vull que facis un... Ara, saps què passa, Pilar? Que crec que el teu testimoni... El teu testimoni és molt important... perquè hi ha moltes persones grans que ens estan escoltant i hi ha moltes persones grans que o bé es pensen que no hi ha res a fer, que ja està, que s'ha acabat, que la cosa no pot millorar, o bé inclús és una mica el tema tabú, no?, de buscar ajuda. Llavors, si us plau, els hi podries enviar un missatge a totes aquelles persones grans que ens estan escoltant i que, com tu, es poden trobar en aquesta situació que ara ens explicaves, que és no tenir ganes de fer res, no tenir ganes de sortir de casa. Què els hi diries a aquestes persones, Pilar?
Jo amb aquestes persones, sobretot, els hi diria que intentessin canviar una miqueta el xip del cap. Perquè la veritat és que jo ho he passat i ho he passat molt malament. I llavors vaig canviar i vaig dir, bueno, doncs pues mira, escolta'm, necessites una mica d'ajuda, doncs pues per què no demanar-la? Doncs pues demana-la, intenta-ho, mira aviam com te va, prova-ho, i si t'agrada i estàs bé i veus que t'ajuden, doncs pues escolta, oli amb un llum, no?
Oli amb un llum, clar que sí, Pilar, i també... Suposo que ser una persona gran i viure... Jo almenys parlo per l'experiència de neta, perquè la meva àvia és una persona que té 85 anys, encara viu sola i se'n surt sola, però no deixa d'estar sola amb tot el que això comporta, no?
Clar.
Llavors, no sé si coincidiràs amb mi que a vegades el Nadal, quan un està sol, encara es fa molt, molt més dur.
El Nadal és molt dur, perquè el Nadal són festes de la família i recordes molt la família. Jo recordo molt quan era petita, el Nadal, perquè quan era petita doncs, estava amb els pares, amb els germans, i ara m'he quedat tota sola de tot. I llavors, perquè jo era l'última de 7 germans, jo era l'última, o sigui que ja no hi són ningú. I llavors, pues, jo sempre, el Nadal, sempre el recordo amb aquella data, de quan se reuníem amb la mare, de la festa que feien, de la mare ens ajudava a fer el pessebre, a guarnir la casa, i sempre amb la companyia dels germans i les joves, i, bueno, molt diferent als Nadals d'ara, d'avui en dia.
No, i sort en tenim d'aquests records, Pilar, però no sé si des que va arribar en Xavi a la teva vida, ara fa 4 anys, doncs has pogut tornar a tenir una mica un Nadal brillant, una mica més joiós que abans.
No, jo els meus Nadals, per mi, si no existissin, millor. El Nadal per mi ha quedat mort. Però, bueno, no deixa de ser que són dies, pues, que, bueno, jo continuo fent la meva escudella i menjant els canelons i d'allò, però el que és la festa, com estic tota sola, per mi no existeix.
Pilar, farem una cosa. Tens per aquí el Xavi, deies, eh?
Sí, però no vols, o sigui que t'ha dit.
Tu, no, farem una cosa. Tu dona-li el telèfon directament.
Exacte.
Està al restaurant, eh?
Mira, Pilar, nosaltres tenim temps. Et permetem que entris al restaurant, que el vagis a buscar i que li diguis que no acceptes un no com a resposta i li enxufes el telèfon directament.
No, diu que no, Xavi, diu que no.
No vol,
ai. Xavi. No pressionarem.
No passarà. Però això sí que tinc el dubte. Pilar, en Xavi... Hola?
No vol, no.
Ah, no passa res. Però això sí que tenia el dubte. Pilar, en Xavi ha provat la teva escudella?
No.
No estic interessat a parlar. No és la meva funció. No és això.
No vol.
No passa res, Pilar.
Xavi, no hi ha cap mena de problema. No hi ha cap mena de problema, Pilar.
No vol.
No hi ha cap mena de problema.
No passa res. Ara parlàvem de l'escudella, Pilar, a veure si en Xavi l'havia provat o no, però no sé si per nosaltres ens en podries cuinar algun dia. Què et sembla, Joan?
Vinga.
Què?
Què?
Ens cuinaries escudella per l'equip de Ràdio Estel o no, Pilar?
Sí.
Doncs mira, ja tenim escudella per
aquest
Nadal.
Doncs poca broma que sí. Escolta, Pilar, a banda d'això, ara ja ens haurem d'anar acomiadant. No vull acabar aquesta entrevista sense abans demanar-te que és Nadal, llavors, quin desig demanaries als Reis Mags aquest any?
Bueno, pues el desig meu més gran que jo podria tindre seria poder trobar aquella persona que pogués acabar els meus dies amb felicitat. No per conviure, però per poder tindre una companyia, de poder sortir, de poder entrar, de poder fer algun viatget, d'aquestes festes poder-les fer en companyia, això m'encantaria.
Doncs, Pilar, que els teus desitjos es facin realitat.
Ara.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història i bon Nadal i bones festes dintre de tot. Pilar Naranjo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients que estan escoltant. I si els he pogut beneficiar amb alguna cosa, pues aquí estem.
Segur que sí. Gràcies, Pilar, una abraçada ben gran.
Gràcies, adéu.
Vinga, va, 12 minutets i arribem a les 2 del migdia. Sanahuja.
Hola.
Què dius?
Mira, he de dir diverses coses.
Ai.
Amb la vènia, senyoria. Primer, heu dit... No sé si es nota que Olma Giró està a l'estudi. Ara ja no, ara ha sortit per la porta corrents. Han trucat oients dient, efectivament, es nota que està a l'estudi.
Sí,
Més que res perquè esteu parlant de tu a tu, de tet a tet. Sàpigues que ha trucat molta gent.
Val.
En aquesta estona l'Albert ha anat contestant al telèfon dient, d'acord.
Sí,
Feixas estava fent les funcions. Albert, és així, ha trucat la gent.
No, ha col·lapsat centraleta.
Efectivament. Es notava. Dos, si la gent això és una cosa que, bueno, jo crec que s'ha de dir.
Sí.
Si la gent nota petits desfasos en les sintonies, sí, entren les coses una mica més tard... Que,
però saps, no ho diguis,
que
això,
hi ha coses que no acaben de quadrar.
Amb el bé que ens tracta,
no és que José
amb el bé
Matoses,
que es porta amb nosaltres...
No. És que tenim a Paula Moreno, i Paula Moreno... No passa res, cadascú té... Lo...
Mira, què t'ha passat? Per parlar. Veus? No, ara t'han tallat el micro. Per parlar.
La Paula li... és com una mica de projecte especial nostre. Paula, mica en mica, arribarà... Arribarà a ser bona.
Però com li dius projecte especial?
Té material per ser-ho, però li va costant.
Perdona que et corregeixi. Paula Moreno és una de les millors tècniques que té aquesta casa i se'n s'acabó.
I a més et dic... No, ella ja sap que jo faig broma. Si és que ens insultem des del carinyo.
Veus?
A ella i jo.
Des del carinyo,
a ella no l'escolteu, però ella m'insulta prou més que jo a ella.
Mira, et diré una cosa. M'ho crec.
Sí, sí, efectivament. Pots creure-ho, tu. No, Paula és fantàstica. Ja sabeu que jo estic molt enamorat de Paula Moreno. I no sé què anava a dir ara. Se m'ha notat el Sant Dels. Que no, que ho fa molt bé. Ja està. Aquestes eren les meves dues esmenes.
Perfecte.
Les meves dues esmenes.
A la totalitat.
A la totalitat. Ah, escolta una cosa. Què? Fèiem aquest matí una crida.
Ah, m'has espantat ara.
No, no, tranquil, tranquil. Fèiem una crida i per la pregunta Cap Bravo.
Sí.
I dèiem, quina és la vostra Nadala favorita? I
és veritat.
I tu en aquest arranque que tens de vegades de genialitat...
No em diguis que...
espera't. Arranque de genialitat que tenim. Has sí. dit, si la gent, els nostres oients, I-O-U, oyentes,
sí,
ens envien la Nadala que els agrada, però versionada, cantada per ells o elles,
sí,
la participació en la cistella Cap Bravo la multipliquem per 3.
Sí.
Tu has volgut jugar, Trias.
Sí.
Tu has arriscat.
M'estàs dient
T'estic
que...
T'estic dient que tenim un parell d'oyentes,
sí?
Femenines,
m'encanta,
que han jugat.
Perdona, et diré una cosa dels oients de la Ràdio Estel.
Sí,
que les oients
són...
solen participar molt més, sí, que els oients.
Sí. Ah, mira, doncs, mira.
Per tant, bravo per elles.
Exacte, i ara m'ha vingut al cap el que volia dir de Paula Moreno. Tècnica dona.
Clar.
Que això és meravellós.
I tant.
Tècnica dona.
I tant.
Tots els tècnics som tios, doncs tenim una
ara
aquí. Vale, doncs anem cap a les versions.
Si us plau.
Sí?
Me les presentes o no?
Estàs segur, eh? De què vols
sí, escoltar-lo? Sí, sí, absolutament.
Perfecte. Perquè aquesta hora pot ser màgica. Màgica.
Fem Nadal.
Totalment. Bé, doncs, la Nadala que ens ha enviat la Cristina.
Canta nit, plàcida nit, els pastors han sentit.
Cruza la passarel·la, cruza la passarel·la.
És meravellosa.
Puja-la, puja-la, Paula, puja-la. Escolteu, jo et dic una cosa.
Cristina, m'has dit, eh?
Tal vegada es pot millorar una mica l'afinació.
No, no, perdona. Bravo per la Cristina.
Bravo perquè té...
Els, bravo per atrevir-se.
Allò dels dallonsis de jugar amb nosaltres.
Sí.
Per tant, molt agraïts de la
tres
participació.
Tres paperets de la Cristina.
Jo, escolta, aquesta versió que té música de fons...
És veritat. És karaoke.
Posarem cinc paperets. Cinc paperets. Després la Txar manarà o no manarà. D'acord? Cinc paperets de la Cristina.
M'ha encantat.
I tenim encara un altre oient que ha jugat. Aquesta
no, no,
és...
m'ha encantat.
T'ha encantat? Puja.
No, no, em sembla meravellós. O sigui, me la menjo, la Cristina.
Menja-te-la.
Sí.
Escolta, i a veure si et menges també a la Dolors.
Anem a Belén a veure el Messies. Anem a Belén i l'adorarem. Ses blanques manetes petites com són tan petitetes, formaren el món. Anem a Belén a veure...
Aquesta sembla que és de terres valencianes.
A Capella, sí. Jo quan he escoltat lo de manetes petites, dic, igual és del Trias del que parla. Parla de Jesús,
sí,
en aquest cas.
Sí. Farem una cosa, perquè m'ha agradat molt, que es deia la oient... Dolors, eh?
Dolors, la Dolors. La Lola.
Pots... Li demanaré a la Paula que em tiri l'inici i de seguida que pugui me la traieures.
Anem a Belén.
La bola de drac, sí o no? Sí o no?
Tens raó.
Compra'm
és
això.
La cançó de la bola de drac, versió nadalenca.
Ah, exacte. La
escolta,
Dolors.
Una cosa. Si escolta. Tinguéssim un efecte, això el José ho faria, però la Paula sí. no té reflexos. Si tinguéssim un,
Si prou amb la Paula Moreno ja, eh?
Si tinguéssim un efecte d'aplaudiment, jo crec que...
No, ovació per la Dolors.
Ovació, la onada, i escolta, i agraïdíssims.
Exacte.
Agraïdíssims per jugar. I jo crec que el complement perfecte...
Sí.
Per aquesta hora, des de que ha entrat la Giró fins ara, és una mica de Foro Cotxes.
Vinga, va.
Anem a Belén.
Escolta'm una cosa.
Va.
Jo no sé si la cistella, perquè això va per sorteig, etcètera, etcètera. Això va per sorteig,
però...
Però... La Dolors
i la Cristina,
que han tingut a bé cantar-nos aquestes Nadales...
I tant.
Tenen llibre...
reservat ja, el seu
reservat
nom?
Reservat amb el seu nom, aquí a Ràdio Estel, quan vingui el que el passin a buscar, perquè tenen llibre de lectura per a aquests Nadals o per quan vulguin llegir-los, un d'aquests llibres que han passat per entrevista d'aquesta casa.
I jo que te alabo el gusto, Trias. Te
sí,
home,
i
tant.
Si volen jugar, escolta'm...
S'ho mereixen.
I tant.
Home, i tant.
I tant.
S'ho hem de fer més.
Sisplau. Sisplau.
Ho hem de fer més. Escolta, doncs que ho sàpiguen, eh? Ja els ho direm. Ja els ho direm mitjançant via interna. Va, vinga, l'usuari Liam Neeson...
Com?
Liam Neeson. L'usuari de Foro Cotxes, Liam Neeson...
M'encantaria tant que fos...
Que fos Liam Neeson, no, no té pinta.
Ah, els darrers papers de Liam Neeson són una mica Foro Cotxe,
Foro Cotxeros,
eh?
Efectivament, perquè va donant, saps, allò, galletes a...
Venganza,
a diestro i siniestro.
La venganza 2.
Venganza 3, 4, 5, 6, bueno, total.
Lo que no pude hacer durante la venganza.
L'usuari... Vuelvo a vengarme de la venganza anterior. Liam... que opta un globo de oro. Liam a la mejor galleta. Liam Neeson, María. Liam Neeson diu: "Le he comprado unas Converse talla 41 a mi novia y ella calza 42." Buenos días, Shoes.
He aquí un problema.
Buenos días, Shoes. En el Converse Outlet le acabo de comprar unas Converse muy bien de precio y solo tenía en la talla 41. Mi novia tiene unas Converse en casa y la talla es 41,5. O sea, no es ni la 42. ¿Le vendrán bien o la he cagado totalmente? Ayuda, Shurs.
Yo creo que... regalo la...
A ver el Shurs que diuen. Tenim el Toscano de cos present.
Regalo la bamba amb una plantilla.
Primera resposta. Tu novia calza como yo y soy un maromo de 1,81.
Pam.
És que hi ha molta resposta que va...
Ah, és que hi ha molt peu... És peu molt gran,
és un peu molt gran per ser dona. Normalment tenen el peu... De tot allà en la vinya del senyor.
És un peu molt gran per mi.
Sí.
Que tinc un 39.
No, és que tu, segurament, al costat de la mano d'aquest... De Liam Neeson...
Sí, doncs... a mi em trepitja i em deixa sense...
Exacte.
Sense...
I les respostes van molt per aquí, perquè ell esperava una resposta al seu problema,
sí,
però la gent s'ha fixat en que un 41,5 para una mujer...
Tu diràs...
Tu novia puede dormir de pie.
Veus?
I diuen... Con ese número, regálale unas piraguas.
Apa!
Que t'es bo. Sí, con que encoja los dedos, todo bien.
Clar.
Saps? Has d'anar tot el dia allà amb els dits. Córtale las uñas, sure, de los pies. Quizás entre.
Qué bèstia. Hazle
agujeros para el dedo gordo y listo.
I ja està.
Que tregui el ditet per allà, per la Converse. Què més coses diuen? A veure, que us ho dic. Las tallas son solo un estado mental. Claro que sí. Fijo que podrá hacer muchos kilómetros a tu lado con los dedos encogidos solo porque tú pasaste de buscar otro rato más.
Y ya está.
Aquí esta es una respuesta.
Sí,
dir,
sí, sí.
Recriminant-li que s'ha de dedicar una mica més de temps.
És així,
al final és així.
Clar.
Després, lo has hecho de puta madre. Lo importante es tener un regalo para abrir el día de Navidad. Luego, si no le vale, pues ya se cambiará por lo que sea. Solo vas a quedar de inútil por no saber el número que calza tu novia o porque te la suda bastante. Ell diu una altra cosa. Ja, 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 ja. Fa gràcia a ell mateix.
El ja, 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 ja.
El comentari.
Clar, perquè... Jo faig una cosa a vegades, també, eh? Que és regalar coses que m'agraden a mi.
Bueno, clar, això és un problema que tenim, que volem que el nostre gust sigui el de la resta de la gent. I no pot ser. Jo, per exemple, tinc un gust excel·lent i la gent normalment no em segueix. En general. I la darrera resposta, si vols.
Vinga.
Que se corte las uñas y le entra sin problemas. Le haces un regalo y encima se va a poner exigente con lo que le van pequeñas y le hacen daño en los pies. Si te quiere, se las quedará.
Ara, si te quiere, encara que et faci allò callos...
El millor és una prova d'amor, saps què vull dir?
Pot ser.
Mira, aquí tens, saps, li regales dos números menys
pot
i
ser.
Si no les portes, que no t'estima.
Clar.
I ja estàs descobrint una cosa molt profunda. És que al final... Que al final la vida, saps, s'ha de... Què? Ai, el boli, què passa? Que també tinc un.
Que marxem.
Ah, marxem? Vale, perfecte. Que bé.
Això és marxar.
Sí, la Paula marxarà dinar.
Això vol dir marxem.
Té 10 minuts.
Escolta'm, va, us deixem amb l'Estel migdia, tota la informació veraç i rigorosa. De la mà de Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
Et dic una cosa.
Què?
Crec que parlaran de Pedro Sánchez.
Sí, vols dir?
Jo crec que sí.
Encara està en marxa, això.
Porta tot el dia allà xerrant.
No,
Pedro
encara
Sánchez,
està en marxa, això.
I ara xerrarem d'ell.
En fi, que demà us esperem amb més caravana, amb més continguts.
Dijous.
A partir de les 8 i fins les 2 de la tarda. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.